La tertúlia. El tercer diumenge de cada mes a les 12 del migdia. L'Enriqueta
i la Josefina, i el control l'Anna Cura. Hi hauran entrevistes, curiositats i consells.
Escolteu la tertúlia.
No us ho perdeu!
Bon dia. Un diumenge més. Estem aquí, que ja tenim la temporada. Ens va costar una mica arrencar, però ja tenim la temporada arrencada. Bon dia, Josefina.
Bon dia.
A la convidada poder que no li diguem res fins
no,
després.
No, no.
Deixem-ho estar. Fins després. Després ja no. Parlarem amb ella. Bé, no, estem al desembre.
Ah, sí, i tant.
I congelat.
Fa, i, el, sí.
I congelat. Ja ha ficat la pota la convidada. Bon dia, Eugènia.
Bon dia a totes.
I ben trobada.
Oh. Bon dia.
Hola.
Hola.
És que a veure, que no em convideu, vull dir, bueno, que no em convideu també, això no, però que no em presenteu després d'haver estat col·laboradora d'aquest programa tant temps i que ara em tingueu aquí a l'estacada pensant.
Fins que
no... Així és arraconada, no pot ser. Eh?
Amb el temps que feia que no parlava davant d'un micro.
Et volíem fer esperar una mica, ja, però ha hagut de soltar.
Bé, doncs ja callo, ja callo.
Benvinguda.
Gràcies,
benvinguda,
gràcies.
I ja ho heu sentit, l'Eugènia Figueres un cop més entre nosaltres. Però estem al desembre, estem al mes de Nadal, ja heu preparat... Josefina, ja has preparat les felicitacions de Nadal?
Ja les tinc totes a punt.
I enviades?
El dia de Santa Llúcia. El dia de Santa Llúcia les envio jo.
No, jo ja les enviades.
Jo no. Jo el dia de Santa Llúcia, ja. Com feia la meva mare... Enviem les postals a casa meva.
Doncs jo la setmana de la Santa Constitució i de la Puríssima...
Ho ha dit al revés, de la Santa Constitució i la Puríssima. O sigui, la Constitució és la...
I no la Puríssima, la Duríssima, que dic jo.
Bueno, deixem-ho
estar. Igual, deixem-ho
estar. Pues sí, estan les felicitacions fetes i enviades, no totes, però gairebé totes, perquè aquests dies aprofito...
Jo no l'he rebut, doncs, eh?
No, la teva, com que ve peu, ha de venir a brillar més xinoixano.
Ah, perquè jo no l'he rebut.
I, bueno, no podem perdre la tradició de les enviar Nadales. S'ha perdut.
No, no, jo encara... Però jo, a mi, sí. Per això, tots els meus amics, és veritat, eh? Tots els meus amics em telefonen, eh? Mm-hmm. A fora d'uns quants... De tota
sí,
la vida.
Sí, tothom ho fa de telefonar.
Tothom telefona.
El dia de Nadal te'l passes enganxat al telèfon.
Home, jo tant no, però... Déu
home,
no, perquè,
no, però molta gent...
Ara dic una cosa, però ho faig esment perquè ja que ho dieu, però el dia 25 de desembre, el dia de Nadal, és el meu sant. Llavors, ja us podeu comptar que la gent que ja ho sap, ara, que cada cop som més, el dia de Nadal, WhatsApp, trucada, WhatsApp...
Bueno, per és Santa Eugènia, el dia de Nadal?
No, sí, és Santa Eugènia.
Jo
Eugènia,
pensava que era Santa Nativitat.
Eugènia...
Bon... No, Nativitat.
Per això.
Ah, Santa Nati.
Bueno, el dia 25 és Nativitat, Jesús, Reguatus. Però...
No, Jesús no és el cap d'any. No.
Cap d'any, perdona.
Cap d'any.
Doncs, Jesús és cap d'any.
Bueno, hi ha un mes d'un sant, per el 25 de desembre. Però Eugènia ve d'Eugenis, del grec, que vol dir ben nascuda. I és el dia 25 de desembre.
Nunca te acostarás sin saber
una cosa más.
Veus doncs com m'havíeu de convidar i deixar-me parlar abans d'hora, perquè si no, no us explicava això, eh?
No, sempre no ho sabia, però bueno, està bé.
Però és una santa, no?
Santa i màrtir.
Home,
amb la seva
i sobre màrtir.
La van cremar perquè es feia passar per home, sí. Va quasi arribar a bisbe. No sabeu la història de Santa Eugènia?
No,
us l'explico
molt ràpid.
Però un dia l'has d'explicar.
Us l'explico molt ràpid. Era una dona que va entrar... en una comunitat eclesiàstica i ella volia arribar bastant amunt, però bueno, no era la seva pretensió i com que no li deixaven res, va entrar en una comunitat de monjos, ¿vale? I van anar pujant i l'estaven a punt de proclamar papa, ¿vale? De nombrar papa, i una dona que s'havia enamorat d'ell, que era ella, ¿vale? Va dir que havia abusat d'ell. Vale? Perquè ell ella es negava a tenir una relació amb una dona perquè no ella era una dona. I llavors aquesta dona va anar a l'església i va dir, diu, aquest home ha tingut relacions amb mi. I ella es va despullar i va dir, és impossible que hagi tingut relacions amb mi o que jo l'hagi abusat d'ella perquè sóc una dona. I es va despullar davant de tota la comunitat de papes i d'això. I van agafar i la van cremar per heretge perquè es havia fet passar per home quan era una dona. O sigui, ja sabeu la història de la Santa Eugènia.
Pues bueno.
Anda, que també.
Jo sonava d'haver-ho sentit algun, no sé per què, però havia sentit explicar això, però no sé... Si hagués hagut de dir que era això, no hagués sapigut de on venia. Però bueno, sempre va bé de saber-ho.
Veus? Ja la sabeu.
Haurem de començar a llegir altra vegada les històries de sants.
Sí, però Eugènia no la sabia jo.
No.
Pues mira, ja la sabeu.
Bueno... Pues aquest any tenim un...
I Eugeni és el mateix?
No,
perquè Sant Eugeni...
Hi ha Sant Eugeni primer papa, per exemple.
Sí, perquè jo tinc un parent que es diu Eugeni.
I és el novembre, em sembla, si no m'equivoco. Perquè hi ha un amic que sempre em felicita i jo li dic, no, és el desembre. Ai, sí, és veritat que ho has dit. Però, ale, ella em felicita.
Puc fer una reflexió així en veu alta?
Oh, i tant.
És que ara pensava això dels sants i les santes, vull dir, la religió cristiana... que els sants i les santes sempre són històries de màrtirs o...
Sí, la santa, els feien santes per això.
Sí, sí. I amb la història, amb la religió mitològica, la clàssica, les històries són totes d'amor, que Zeus s'enamora de tothom i, vull dir, el canvi de paradigma entre religions,
però
com són
amor,
de màrtirs
també.
I sacrificis, i els altres són de històries amoroses amb un llevall per
això
totes bandes.
Això et demostra la mentalitat, o sigui, el que ens ha transmès la cultura cristiana del sacrifici, de ser màrtir, de patir, de la vida és venir a patir, que això és un concepte en el qual...
No, ara ja sap tot amor, eh?
Sí.
Ara ja tu... Però... Tu demana, tot t'ho diuen.
Sí, però tu has viscut més
que tu.
Molts anys de sacrifici, de no tenir d'humilitat, de pobresa, donar-ho tot, d'entregar-te a l'altre, i tu no ets res, tot és per ells.
Callar i no dir res.
Callar i no dir res, i tu aguanta. I aquí, i com una màrtir, dius, per favor, què és això? Això no és amor, això no és res.
Totes hauríem de ser santes.
Totes. Totes. Però jo penso que aquí totes hauríem d'haver fet un cop de cap i dir, tontes. Perquè, per favor, això ja es veu que és un patriarcat. O sigui, l'Església ve d'un patriarcat. Els homes tenen el poder. I aquí les dones...
Tenien.
Bueno, encara el tenen, eh? Els papes són papes. I aquí no entra cap dona.
De fer majordomes, sí, per això.
Ah, sí. I que si cau algú millor, millor.
Deixem aquest tema, que és una mica complicadillo.
Ja n'he vingut a parlar d'això.
És una mica complicadillo.
Va, que el dia és molt maco.
Que el desembre sempre fa fred, i aquest any fa fred.
Bueno, sempre fa fred, no, que l'any passat no en feia. L'any passat no en
feia.
Però avui no deia, sembla que no
semblava Nadal.
Deia, sembla que no sigui Nadal.
Perdona, però aquest any sí, aquest any serà Nadal.
I potser serà nevat o no serà nevat?
No sé, perquè encara falta massa dies, però sí que Déu-n'hi-do la neu que hi ha, eh?
Déu-n'hi-do
i la que ha caigut, eh?
Hi ha molts Nadals aquí, jo me'n recordo que era Nadal que
va nevar tant.
L'any passat feia calor, feia massa calor.
Massa calor. Aquest any comencem a anar bé.
Ja anem abrigats, anem d'hivern.
Ja ens maten tots els microbis.
Tots, Fara. I per les collites va molt bé, eh? Per l'olivera, per tots els arbres, els hi va molt bé.
És que ha de fer freds.
És el que toca. És el que dèiem. Quants anys pel novembre aquí teníem neu? Bueno, jo me'n recordo molt de petita, de l'hivern.
El novembre jo no me'n recordo de tenir neu, però per Nadal i el gener sí.
El
gener sí.
I per Nadal també. Nadal i Reis amb neu molts anys, eh?
Sí, sí.
Però bueno, la neu a la muntanya, eh? La neu ja l'anirem a veure nosaltres. La neu a la muntanya i aquí...
Que vagi molta aigua pel riu.
Sí, 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 o que s'aprofitarà tot.
Sí, sí. No, una nevadeta allò que dius, mira, que tot el
mateix
està nevadet, però la carretera ja ha quedat neta.
No, a mi em fa il·lusió, eh? Però ara que soc gran...
És que glaci, potser, eh?
Ara que soc gran també veig els inconvenients.
Ja, sí, sí, sí.
La gent que ha d'anar a treballar, la gent que d'allò... També veig els inconvenients, però quan era petita, ui, jo que m'agradava que no veien.
Sí.
Oh,
Quan neva jo... Que
I encara
zero,
em fa il·lusió, eh?
Zero graus, una cosa així. Dius, vale, molt bé. El problema és quan l'endemà llavors sí. fot la glaçada.
Llavors que
llavors
no marxa la neu...
Tot allò,
home, i una cosa és que si neva ara al desembre la sol la neu allargar, eh? Vull dir que no és... Sí. Ara jo sí,
però quan ha passat festes ja no fa por la neu.
No,
no ja,
però abans de festes sí.
Sí, queda.
Sí, queda.
Sí, sí. Bueno, bueno, benvingut sigui el Nadal, bueno, l'hivern i la neu, tot que és ara.
I encara no som a l'hivern.
Encara falta uns dies, eh? Som 17
sí,
avui?
Sí, he pensat.
18, 19, 20, 20.
No, 17 no.
Sí, som 17.
Som 17, maques.
Sí, som
17. I fa un dia que fa fred. Ah, us he pillat. Ah, que us he pillat. No sabeu ni quin dia viviu, eh? Ai, senyores. I per això dic que avui sí que fa fresqueta. Déu-n'hi-do. Per tant, falten 3-4 dies pel Nadal. Ai, per l'hivern. Res.
4 dies, no 4. És el dia 21.
Per això 4 sí. dies.
Però recordeu que és el dia 21.
El sí. dia del 21D. Ah, tots al carrer.
Solstici d'hivern.
L'altre.
Sí, senyora. I les, urna, i les urnes al poder.
Les urnes al poder.
Aneu a votar, eh?
Sí, això, ui tant.
Sisplau.
Mare de Déu.
Pel que sigui, per la neu, pel que sigui, però aneu a votar.
Que no nevi, perquè només falta que nevi,
no,
que llavors
no
anirem
no,
a votar.
No, ja els hi portarem, la gent, encara que siguin volandes.
Ai, sí. No, no, en sèrio, eh?
Ara,
aneu
a votar, sèrio,
aneu
a votar.
Hem de fer un país...
Hem d'anar a votar, eh? Perquè com si Déu no, mana. Malament. Doncs, pues bueno... Hem fet una mica de...
D'introducció.
Al desembre congelat.
Al desembre congelat.
Confús, es retira. No, encara no es retira. Ara comença, i arriba.
Ara comença. I...
Ara ens falta aquí les nadalenques.
L'Anna té Anna, una Nadala.
Ara ens pot deixar aquí.
Tens una Anna, Nadala.
Un desembre congelat. Anglès, americà, el que sigui. A veure. A
I
veure.
Si no, un català. Què
jo
collons
ara
un anglès?
De mirar no, pel·lícules de Nadal.
M'encanta.
Oh, jo també.
Ara cada dia em fa.
Sirena. M'encanta.
Jo em faig un cim de plorar. Ai, totes d'amor.
M'agrada molt.
I totes acaben bé.
A veure. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Yeah,
ben, una Nadala de tota la vida.
Gràcies, Anna.
Aquestes són les que encara tota la vida se sent d'aquesta cançó.
Però aquesta i... encara és portada de fora. Sí. Però el fum, fum, fum és el de tota la vida.
El fum, fum, fum és el que hi corre ara aquests dies.
A veure, i vosaltres canteu Nadales el dia de Nadal?
No. Sí, casa meva sí.
Casa meva també. Casa meva, a més, tenim un pianet allò d'aquests elèctrics, que la meva mare, com que sap tocar, la meva germana també, i tot... va, dona l'acord i apa, cantem tots. I un fa la primera, la segona, fem un... Va, ara farem un... Com es diu? Un d'això. Un... Ah, això. Oh.
Jo no canto Nadales, a casa meva no cantem Nadales, però jo el diumenge, el, bueno, el dia de Nadal em llevo...
I poso Nadales.
I poso Nadales. I no us adivinaríeu mai les que poso.
Les espanyoles, villancicos.
Poso el...
Com pobre de tu! Sí. Posis el Rafael.
Sí, senyora. Ostres! El tamborilero del Rafael.
Ponme Rafael! Ponme Rafael, per Dios!
I
quan fem un apartat, ja us diré una cosa del Rafael, jo.
I, bueno, pues jo ja, no poso, jo ja m'estic posant Nadales cada dia, eh? Amb
però
jo matí
em
poso
encanta
Nadales.
El tamborilero del Rafael.
Ai, ai, ho deia amb conya.
No.
Rampatam-plam.
Tinc un CD del Rafael que hi ha bastantes Nadales i cada any el poso.
Jo també. Jo tinc un CD. Jo tinc un CD del... Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Vale, la nieve no es cubrió, adiós.
Ah, l'estic veient aquí amb el videoclip. Mare meva, l'ho estirat que està aquest home, eh? Bueno,
l'han estirat
part,
i restirat.
Eh?
Tant,
estirat,
bueno.
Xupat...
Amb pinces,
sé,
eh? L'han estirat.
Com està fet un cromo, eh? Però aquesta cançó, que no li prenguin, eh?
No, no, no li prendran mai, eh, crec jo.
A mi, no, no, m'encanta.
Doncs jo el meu CD és un CD que em van donar fa, bueno, no sé quants anys, al centre comercial Pedralbes, que està al costat del Cort Inglés de Diagonal, i me'l van donar, era per un Nadal, que vivia jo encara a Barcelona, o sigui, ja fa molts anys, perquè ja es fa... Mira, ara fa, des del 98 que estic aquí, doncs farà 20 anys, aquest any que ve, el 2018 farà 20 anys que sou aquí. Doncs... és un CD que hi ha cançons de Nadales, però no està cantat, tot és amb música, banda sonora. I hi ha des de cançons molt, molt bueno, angleses, americanes, germàniques, hi ha de tot. I m'encanta, perquè tot és molt com quan entres en un centre comercial i posen les musiquetes, no, de Nadal, que, ai, quin bon rotllo, bé, i al matí em poso jo, de primera hora, ping, i m'entro un bon rotllo ja de Nadal, dic, ah, bon
doncs
Nadal.
Doncs jo fes al revés, jo poso el tamborilero, em faig un tip de plorar, m'emociono amb els records i amb els d'allò, i ja, quan m'ha passat, que ja he passat el d'allò d'aquell moment, ja està, ho necessito.
Pues jo aquest CD el tinc amb CD, tinc un CD i poso random i poso repeats all repeat, o sigui tot, i torna a repetir-se i repetir-se i repetir-se i puc estar-me hores i hores sentint. L'altre dia vaig fer l'arbre de Nadal i el pessebre i vaig estar allà escoltant les Nadales tres cops al disc i dic, és igual, dic, posa-li, fot-li fort, que m'encanta, que no m'avorreix. Canto de amor, rompapompon, rompapompon.
Bé, què fem?
Bueno, va, vinga, parlem de sèries.
Ja està, posem sèries.
Ai, però això també està bé,
Sí,
que el que ens està escoltant, per cert, molt bon dia a tothom.
Sí, home, i tant. De totes maneres, per tothom, molt bon Nadal, que tothom disfruti molt del Nadal, de la família, de totes les festes, i ja ens anirem veient, ja anirem estant per aquí. A veure, la nostra convidada...
Semblava que te'n decedissis, dic, no te'n vagis, que he vingut a parlar del meu. Diu, bon Nadal a tothom. Dic,
home, sí, però...
Bueno, això al final direm.
Molt
vale,
bé.
Va, vinga, som-hi.
L'Eugènia avui ens explicarà de les noves teràpies, que això de les teràpies ha canviat una mica, bueno, del que estàvem acostumats abans.
Jo segueixo fent de naturòpata, homeòpata, faig flors de Bach, segueixo fent totes les meves teràpies. Però he ampliat el ventall, no? I des de ja fa uns anys vaig començar a fer programació neurolingüística. Vaig fer el practitioner, aquest estiu vaig fer el màster i ara estic fent el trainer de PNL. I, bueno,
amb Cristiano, perquè...
La programació neurolingüística és una eina que ens ajuda a fer-nos conscients de com pensem, de com parlem i de com actuem. I, de fet, la programació lingüística el que fa és un anàlisi de la persona, o sigui, et fa fer-te conscient de que molts actes, moltes accions que fem, vale, venen determinades per com pensem, per com creiem.
Clar.
I, precisament, també una de les coses que fem és parlar, i com parlar és una manera de transmetre, no? La lingüística és una manera en què transmetem els nostres pensaments. I per tant, hi ha en el nostre, diguéssim, a l'interior d'aquell missatge, hi ha unes creències que mantenen i que sostenen aquest missatge.
Clar, i per això som tan cabeçotes, per lo que creiem.
No som cabeçotes.
No, però és una manera que si tu creus una qüestió amb lo que tu creus, és el que penses.
Amb què et bases. Clar, la programació lingüística és el que et fa veure és que moltes vegades, no, quasi el 97% de les vegades del dia, o sigui, el 97% del temps que vius, 97, d'un 100%, tu estàs vivint des del subconscient i, per tant, no ets conscient de moltes coses que fas i que dius i que les fas perquè estàs programada. La programació lingüística ve programes que tenim en l'inconscient que condicionen la nostra neurologia, és a dir, com reaccionem davant d'unes circumstàncies per les nostres creences i com parlem a través també a partir d'aquestes creences. ¿Vale? Clar, i fins i tot com el llenguatge, és molt diferent dir he d'anar a treballar a vull anar a treballar. I tu et pot venir una persona i tu li dius... I què estàs fent? Bueno, sí, i t'agrada la teva feina? Sí, bueno, però jo he d'anar a treballar per collons perquè, clar, tinc una feina que no sé què, perquè és que jo he de pagar la hipoteca. I dic, a veure, tu per què tens una hipoteca? Perquè tinc una casa. Vale. I per què tens una casa? Perquè jo vull tenir una casa. Vale. I pagar la hipoteca vol dir tenir una casa, no? Dic, tu vols tenir una casa i, per tant, vols pagar una hipoteca i si treballes és perquè vols pagar aquesta hipoteca per tenir una casa. Per tant, tu no has d'anar a treballar, sinó que vols anar a treballar. I és molt diferent quan em llevo al matí i em dic me'n vaig a treballar, perquè vull pagar aquesta hipoteca, perquè vull aquesta casa, anar, és que he d'anar a treballar perquè he de pagar la hipoteca.
És molt diferent, però és el mateix.
No, però en el teu subconscient és molt diferent. Eda, que és una obligació, que és, sí, hòstia, toca't els collons, a dir, vull, perquè si vull, quan poses tu el vull, és, em faig responsable del que faig jo ara. En aquest mateix moment que he decidit anar a treballar, és perquè jo he decidit i sóc responsable. En canvi, quan jo dic, he d'anar a treballar perquè he de pagar, perquè aquest, per exemple, és que he d'anar allà perquè m'ho ha dit la meva mare. És molt diferent que dir, vull anar allà. I per què hi vas? Perquè m'ho ha dit la meva mare. És molt diferent. Perquè jo hi vull anar, perquè jo decideixo anar-hi, no perquè m'ho ha dit la meva mare. Què passa? Quan és que m'ho ha dit la meva mare, he d'anar allà. Llavors, si ell ha d'anar allà i va allà i s'ho passa malament o passa una cosa que no li agrada, quan torna, clar, és que m'ho ha dit la meva mare, vaja, clar, perquè és que com que m'ho ha dit la meva mare...
Donem la culpa a una altra persona.
Ara. Per tant, no ens responsabilitzem, sí, sinó que, és que com que ella m'ho va dir, sí, i mira què m'ha passat ara, perquè m'ho va dir ella, i dius, no, no, perdona, però hi vas anar perquè tu vas voler, perquè la teva mare no et va posar un ganivet al coll i et va dir, vés allà, sinó et va dir, podries anar allà? I tu vas dir, vale, doncs si tu dius vale, és perquè tu hi vols anar, no perquè hi has d'anar, m'entens? Veus la diferència?
Sí, 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 sí.
I això, la programació lingüística, t'ho fa veure. I és una cosa que, en molts casos, quan tenim una experiència negativa, quan tenim la mort, una pèrdua d'algú, quan tenim, en moltes situacions, fer aquest canvi ens pot ajudar a viure amb molta més pau, a viure amb més consciència, abans de dir una cosa al teu marit de hauries de fer no sé què. No, podries fer això, sisplau? És molt diferent que has de fer això. Perquè en el seu subconscient és aquesta ara em diu el que haig de fer jo i l'altra em demana un favor, que és molt diferent.
Sí, sí, són...
Sí, sí,
és diferent.
És molt
diferent.
És una versió diferent. I això en el teu subconscient té un efecte... És el que diem, la neurologia, la programació neurolingüística. Estem programats i davant d'aquesta programació tenim unes reaccions neurològiques, ¿vale? I a partir d'aquestes neurològiques, d'aquestes reaccions, també parlem diferent. I vivim diferent, i sentim diferent. I tu sents molt diferent quan et diuen sisplau, que podries fer-me això? A dir-te, has de fer això, eh? És molt diferent. Enriqueta, has d'anar a no sé què. Em podries fer això, sisplau? És molt diferent. Això si tu dius la jefa o el jefe, hòstia, tu res molt diferent. I en tant que és així, pots fer que el món sigui millor. M'entens? I el, no només, o sigui, el teu món és molt millor.
Sí, sí, és el teu.
Això és educació...
Verbal?
Com? És educació verbal, no? Diríem.
Sí, sí, està dintre.
Tindre tacte, sí, el que se'n diu.
Sí, el que passa que una cosa és tenir modals, no? I l'altra cosa és, a vegades, és important saber dir les coses i saber dir, com dir-les. Per exemple, és que això és així. I qui ho ha dit que és així? Amb què et bases, no? És que, clar, jo no puc no fer això. Sí que ho pots fer. Una altra cosa és que tu no ho vulguis fer o creus que millor no fer-ho perquè hi ha darrere una creença. Llavors, és més enllà de l'educació verbal, m'entens? És anar a un clic més de dir, ostres, per què ho estic fent,
bueno,
això?
Però el que deia l'Anna, jo també ja ho entenc, ho entès com ho has dit tu. Entenc el que diu ella, però entenc el que et dius tu, perquè sí, l'educació verbal... el to, de la manera que t'ho diuen, sí, t'ho compensa.
Sí.
Dir, clar, és això, la feina, no? Que t'ho diguin...
D'una manera
fes
o una
això perquè ho dic jo, o bé que t'ho diguin en plan més suau,
sí,
ho fas més a gust.
Però fins i tot tu pots dir, has de fer això. Amb un nen li pots dir, has de fer això. ¿Vale? I és molt diferent dir, has de fer això, podries fer això. O fins i tot amb un nen, ja a nivell d'educació, des de la PNL, és si tu vols que un nen faci alguna cosa, no li diries, no li diguis, pots fer això? Pots parar a taula? En el teu fill no li diguis, pots parar a taula? Perquè el teu fill, si li dius, has de parar a taula? No, perquè m'està dient què haig de fer, per tant, no.
Sí.
Si li dius, podries parar a taula? El
I
nen...
més de 15 anys en amunt.
Exacte, o no et pensis. Eh?
O no però, abans,
de 14... Bueno,
sí,
tots es reboten,
ens
però entén-me.
Però si a un nen li dius, podries, ell reacciona des del podries i et diu, podria, però no vull fer-ho. Clar, i dius, hosti, és que el nen té lògica. Que, perquè ell no té el que ha de bé. Ell diu, podria fer-ho, però no vull fer-ho. Llavors, a un nen li dius, para a taula, sisplau. Si vols que pari de taula, dius, para a taula, sisplau. No li vinguis a donar opcions de si podries, voldries... No, no. Vols que pari a taula? Digue-li, para a taula. Ja està. No te'n vagis per les rames. Ni obliga-li a... Has de... No, no. Para a taula, sisplau.
Això jo ho entenc, però és una mica l'educació que teníem abans amb la que es dona o s'hauria de donar ara.
Aquí...
Perquè abans hi havia un d'allò que a casa, a col·legi, tot allò. S'has de fer això, sí, has de fer això i has de fer això. I tu saps que, tu sabies que havies de fer-ho.
Clar, però és que això...
No et donaven opció.
Clar.
Vull dir, ho has de fer-ho perquè ho manaven ells, al col·legi, a casa o allà on fos. Ara, és, potser és això, que deia l'Anna, d'educació verbal, ja no ho imposes. Com bueno, una obligació, sí,
no, però
una
tot...
manera diferent de dir-ho.
Sí, però fins i tot posant-hi un to molt agradable... S'ha de tenir en compte com ho di- què dius, les paraules com les dius. I fins i tot, bueno, la PNL va molt més enllà ara d'aquest tema que estem aquí de, a vegades, fins i tot amb la PNL el que ens fa adonar és que molts cops estem amb un interlocutor, no? I no som conscients de que cadascú té una manera de parlar des de lo visual o des de lo auditiu o des de lo sinestèsic. Llavors cadascú té una manera de parlar. I si tu ets capaç de veure com el teu interlocutor està transmetent els missatges i tu et poses, per dir-ho d'una manera, a la seva freqüència, pots tenir un diàleg molt més fluid i podeu entendre-us més. Això, en segons quines circumstàncies, és molt important. Perquè, clar, si has d'arribar a un acord, sigui amb el teu fill, sigui amb el teu jefe, sigui amb el teu treballador, sigui amb la teva parella, és molt important... M'entens? I veure fins i tot, ser capaç de veure, més enllà de les paraules, què ens està dient amb la manera que s'està expressant físicament, perquè tingueu en compte que hi ha el llenguatge verbal i el no verbal. Sabeu quan, o sigui, quina importància té durant diguéssim, una conversa, quin tant per cent d'importància té el llenguatge no verbal?
Més que el verbal.
Molt més. Quasi un 70% i un 30% al verbal. Perquè tu en paraules pots dir moltes coses. Per això aquí vinc jo amb el que deia l'Anna. Sí, sí, l'educació verbal, sí, però no ho és tot. Perquè el llenguatge no verbal diu molt més que no pas les paraules. I les paraules poden quedar molt maques, però darrere hi ha una actitud, hi ha una mirada, hi ha una posició de mans, de braços, de mirada... M'entens? I aquest és el que està dient la realitat.
Aquest és el que diu el que...
La veritat, la mirada, com van els ulls si van cap aquí ens està dient una cosa, si van cap aquí és una altra, cap aquí és una altra, cap aquí és una altra, la mirada si és fit a fit, moltes coses t'estan dient.
La mirada més fixa diu moltes coses.
Tenir un contacte visual és fonamental, fonamental, i aquí també t'està dient molt de la persona, molt. Sí, sí. I d'aquí me'n puc anar al coaching lúdic, que el coaching lúdic ja és una altra rama també que estic treballant molt ara, i dins del coaching lúdic hi ha la risoteràpia, i una de les coses que es treballa molt amb risoteràpia, una de les, bueno, diguéssim...
sí, perdona digue'm que et talli. Ara que t'has ficat, has passat de les, diguéssim, de les tres...
De la PNL... Ens hem passat al coaching lúdic.
Al coaching i a la risoteràpia, que sí, són les tres coses que ara actualment, diguem,
estic
són
treballant
les
més
noves.
Sí, exacte. Va. I dins del coaching lúdic, o sigui, hi ha la PNL i el coach, no? I el coach, dins del coach hi ha el coaching lúdic, que és una rama, diguéssim, del que seria el coach. El coach, si tu tradueixes coach, vol dir entrenador. Vale? Un entrenador personal, no? Un coach. I el coaching seria com un acompanyant, seria una tècnica d'acompanyament, vale? Per treure el millor de la persona.
Ui, menys mal, perquè si fos un pitjor...
No. Justament el que és l'essència del coaching va venir dels entrenadors personals que tenien els atletes olímpics. I que van veure que tenia una persona exclusivament per un atleta que l'anava acompanyant, que l'anava reforçant, que li anava traient el millor, que l'anava empoderant, l'anava, per dir una manera, sí, motivant, i fer-li veure el bo que tenia, era una manera de que l'atleta donés molt més d'ell i donés en excel·lència, és a dir, arribar a l'excel·lència, al tope, al màxim, al millor, no? I llavors d'aquí va sortir el coaching ja empresarial, el coaching sistèmic, etc. I dintre del coaching hi ha una rama que és molt, molt, molt nova, que és el coaching lúdic, que jo estic estudiant-lo amb l'escola d'Enric Aguilar. I dintre del coaching lúdic, diguéssim que, diguéssim que quan comences, el primer període, vale? la primera etapa... et donen la titulació per donar tallers de risoteràpia, que això és el que vaig fer l'any passat ja. I I en aquest sentit, per exemple, el que pretén el coaching lúdic és, bueno, amb la risoteràpia, en aquest cas, i en general amb el coaching lúdic, pretén cohesionar grups, vale? I que a dins d'un grup, i si assoleixi la confiança, si assoleixi l'empoderament personal i de grup, i grupal. Val? I per això ja deia, i aquí venia el fet de que mirar-se als ulls és una de les coses que et dona una confiança també. Clar, si tu, i això és biològic, si ens anem a fa anys i anys, quan tu estaves en un moment de lluita enfrontat amb un contrincant, si tu li miraves els ulls vol dir que ell no et podria anar per l'esquena mentre tenies un contacte visual. A la que perdies contacte visual se te'n podia anar, però mentre tu podies mantenir el contacte visual i hi havia una rivalitat, però estàvem, diguéssim, equitativament amb igualitat de poder, no? En el moment en què tu perds la visió, baixes el cap i acotes el cap, ja no veus l'altre. I és quan tu et poses en plan submissió, que és el que fan els animals. Un animal, quan es posa en submissió, baixa el cap i deixa que l'altre sigui alt. Això ho veus quan es barallen, per exemple, els gats, el que es posa a sota així, en plan submissió, és perquè diu, vale, ja, dono el poder, i ja està.
Bueno, el plan submissió és això, baixar el cap i diament.
Exacte. Llavors, en el coaching lúdic el que volem és que tothom estigui igual per igual. Per exemple, el coaching lúdic o la risoteràpia és una teràpia que és molt útil en grups, en empreses, en centres esportius, en equips de futbol, de bàsquet, vale? Per cohesionar més el grup. Vale? Aquest soroll o què és?
Jo
ah, vale, vale, vale. Anava a dir, tenim una rateta.
No, poder amb el peu. Amb el peu. Sembla que vale. Que ho he fet.
I llavors va molt bé per cohesionar grups, per cohesionar en el sentit de que a vegades en un mateix grup es creen certes rivalitats molt, molt sutils, és a dir, no som conscients de que hi ha el que és el líder i tal i qual, i això a vegades està molt bé en certes situacions, va molt bé, però en certes situacions cal que ens sortim d'aquest rol per estar amb tot el grup en la mateixa igualtat, vale, de condicions. I clar, per exemple, en una empresa, que en un departament on hi hagi moltes diferències, això també pot crear que no rendeixi al 100% aquest equip. I en canvi, doncs, agafes i fas una teràpia com la risoteràpia i te n'adones com, per exemple, el director d'equip, no?, s'ha posat a la mateixa alçada que el treballador ras, vale? el que està allà de secretari o el que està d'escrivent, de dir-li el que vulguis, i de cop i volta, ostres, aquell el mira amb uns ulls molt diferents. I no hi ha ni jefes ni treballadors. Allà tots són sers humans amb els seus sentiments, amb les seves emocions, i això, quan surten del taller, és com, ara ets persona, m'entens? I et reconeixo com a persona. Quan siguem a la feina, jo tinc el meu clar, jo tinc el meu rol,
deure,
i sí, la meva responsabilitat, però quan estem prenent el cafè, jo no tinc per què ser més que tu. O quan, jo què sé, o fins i tot quan hem de decidir què s'ha de fer, com a persona tu tens tant dret com jo. L'altra cosa és que quan acabi de fer jo l'últim pas, com a responsable jo diré, vale, amén o no. Però puc donar veu i vot a aquella persona, perquè fins i tot a vegades ens podem trobar que hi ha treballadors que no se'ls ha escoltat mai, però tampoc no se'ls ha donat mai la possibilitat de parlar. I llavors, després d'un taller de risoteràpia, es veuen amb uns altres ulls les persones. De cop i volta és com, ostres, doncs no m'hagués imaginat mai. Per què? Perquè saps què passa en un taller de risoteràpia? Que tots riuen i tots són iguals. I de cop i volta dius, home, doncs si jo ric igual que ell, o ell també ha plorat igual que jo, doncs igual ens entenem més del que ens pensàvem i no ho sabíem. I llavors resulta que ve un conflicte a resoldre i ets capaç de dir, i tu què faries? Cosa que no haguessis fet mai en ta vida, perquè com que és un simple treballador no se t'hagués corregut de demanar-li, m'entens? O, per exemple, un taller de risoteràpia es fan molts jocs. I els jocs el que fan és despertar la creativitat. I a vegades els jefes es sorprenen com algun treballador que tenen allà tenen una sutilesa per treure allò, un ingeni, amb acabar el joc aquell, per treure la resposta al no sé què. Ostres, que diuen, no m'hagués imaginat mai que aquest tio fos tan intel·ligent.
Però, per exemple, els amos o els responsables els hi agrada això de que els treballadors es posin al seu nivell? No sé si hi ha gaires... Per exemple, això ho ha de concretar o de voler-ho fer un amo.
Clar.
Perquè si ho diu un de baix li diràs com te noi.
Clar, normalment...
Que no em van bé els negocis ara. No,
normalment això es pot fer amb departaments. Departaments en concret d'una empresa on dintre del mateix departament hi ha diferents estats, per dir una manera, no? I hi ha doncs, la típica, les secretàries que estan allà i que, bueno, tu fes el que jo et dic i ja està. Després hi ha els que poden prendre decisions, m'entens? Evidentment, en un cas, per exemple, d'una empresa que sigui molt petita, es pot fer també la risoteràpia, sí. No? Bueno, però aquests petita, treballs, sí però... sí, però aquests treballs bàsicament són per fer en grups grans que en un mateix departament a vegades la gent ni es coneixen. Tots són informàtics, però ningú es coneix. Perquè només es coneixen per la feina que han tingut o han fet o el contacte que han tingut, que és, té, això m'han dit que ho facis tu. I saben el seu nom i poca cosa més saben de l'altra persona. M'enteneu? Vull dir, es tracta de que s'obri com una porteta a conèixer la persona en un altre àmbit, vale? I no en un àmbit on encara hi ha els judicis i prejudicis, no? De que tu ets tu i tu ets aquest i tu ets l'altre i tu estàs aquí i jo estic allà, sinó que estem igual per igual, perquè en el fons en un taller de risoteràpia tu, per dir una manera, et despulles dels teus de tot el que ets tu.
Dels tabús.
Bueno, tabús no, de la teva etiqueta que portes, no? Jo sóc el jefe de personal, jo sóc la secretària, jo sóc la telefonista, jo sóc l'informàtic, jo sóc el de màrqueting. No? Allà tots som persones i ja està. I a mi m'és igual que ets tu, m'entens? M'importa un bledo si tu ets la gran gerent com si ets tu la gran secretària. És igual, ets una persona amb sentiments i punt. I ja està, i aquí anem a fer coses molt senzilles, que és el de fer una cosa pel plaer de fer-la. Que això és una de les coses que m'agrada molt també d'un taller de risoteràpia. No vas a buscar una competitivitat a veure qui guanya, qui no. No, no, es juga pel plaer de jugar. I riem pel plaer de riure, no perquè m'ha fet riure aquesta o l'altra, sinó perquè ha sorgit el somriure de fer o de dir, m'entens? Hi ha jocs tan senzills que poden fer riure tant a la gent, no us ho podeu imaginar. Hi ha un exercici, per exemple, per trencar el gel, que és el principi, quan ens posem en cercle, vale? I la persona ha de dir el seu nom, vale? Jo dic el meu nom, i segons on miro, si em miro tu o em miro tu, no? Clar, imagina que estéssim en cercle, no? Doncs vaig cap aquí, o sigui, la corrent va cap aquí, llavors tu has de dir el teu nom, o amb ella o a mi. Després tu pots dir el nom cap aquí amb ella o amb l'altra. I llavors, segons com mires amb el teu cap cap a un o cap a l'altre, segueix la corrent. ¿Vale? Què passa? Que clar, comences. Eugènia.
Enriqueta.
Eugènia.
Enriqueta.
Eugènia.
Josefina.
Anna.
Ai, l'Anna se'ns n'ha anat. Vale, pues, vale, però ara m'ho dius a mi, per exemple.
Ja. Eugènia.
Enriqueta. Ai, Eugènia. Eugènia no, veus? Ja ho hem dit malament.
No, no tinc de dir Eugènia.
No, tu has de dir Josefina.
Ja. Ah.
Ja he començat bé. Ja he seguit, has vist? Jo dic Eugènia, tu Josefina i tu Enriqueta, vale, eh? Sí? Us ha quedat? Va. Eugènia.
Enriqueta.
Josefina.
Eugènia.
Enriqueta.
Eugènia.
Enriqueta.
Eugènia.
Josefina.
Eugènia.
Enriqueta. Ai, Josefina.
Ja està. I això, aquest somriure espontani, això ha costat gaire? Ah, perquè tu t'has posat la nas de pallàs i vas riure. Dic que no, que és això. Això és la risoteràpia. I amb aquest exercici, quan som 15 persones, no sabeu el far de riure que et fas quan comences a anar pam, 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 i de cop i volta una diu Enriqueta, i ah, totes rient, i només falta que tu diguis Enriqueta quan estàs mirant a més la Josefina, i bueno, llavors dius, no, si tu havies de dir Eugènia, i has dit el nom d'ella, l'altra, bueno, llavors ja, és una passada, un far de riure, amb exercicis tan senzills com aquest, i trenques el gel d'una cosa que dius, ah, I clar, diuen, però clar, ja deveu fer pallasso. I dic, no, 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 és que no hi ha ni nassos de pallasso ni res. Sí, molts exercicis que són posar una música i dir-li, tu, per exemple, amb la mà aniràs seguint la música i l'altra et seguirà amb la mirada la mà. Vale? I el que estàs fent és fer seguir a la persona, no? La mà de l'altra. I després canvies de paper. Vale? Només fent això, hi ha una de persones que riuen, perquè clar, tu aniràs a la teva i l'altra amb la mà. I clar, ai! Ah! Perquè l'altra fa fer coses que tu no t'ho esperes. És una sorpresa. I llavors, quan jugues, ella juga amb tu a veure com segueixes la mà, m'entens? Clar, això fa riure perquè fa gràcia veure com l'altre et segueix, perquè tu, en el fons, en aquest exercici, per exemple, quan acabes aquest exercici, molts cops pots fer, fins i tot, si vols entrar ja en un tema més de coaching ja avançat, no amb risoteràpia, sinó que dius, va, fem un treball personal, tu li dius, com t'has sentit més bé? Quan portaves tu a la teva parella o quan la teva parella et dirigia? Llavors, aquí te n'adones doncs, que la persona et diu, ah, jo m'he sentit més bé quan em dirigia. I tu li dius, això et sona a la teva vida? I moltes et diuen, què vols dir? T'és més fàcil que et diguin el que has de fer a decidir el que vols fer?
A mi és més fàcil que em diguin
què has de fer?
El que he de fer, que no pas jo manar.
Vale.
Jo no serveixo per manar.
Doncs segurament et passaria això. Què diries? A mi m'és més fàcil quan m'han dit... O sigui,
jo, això me n'he donat jo compte i tot, eh? Mm-hmm. Vull dir que no serveixo per manar. Abans de manar-ho amb una persona, m'estimo més fer-ho jo. No sé com explicar-te. Abans de manar-li. Mm-hmm. És això. No en sé.
Bueno, aquí també hi ha una altra cosa, eh? El fet de que tu vols controlar-ho tot i penses, és millor que ho faci jo o que ho faci un altre que no ho faci ben fet.
No, perquè no ho faci ben fet, perquè no ho sé, no en sé demanar.
Bueno.
No sé com...
Bueno, no, és, i cadascú, ja et dic, eh?
Jo amb aquest aspecte no...
No, tu ets molt mandona.
Per això, que volia dir, però jo sóc mandona, sí, però...
Ves a pigar, no sé, com et sentiries? Això ho hauríem de provar ara.
Hi ha moments, o ara pensava, hi ha d'altres, que potser una estona em ve més bé que em manin per fer per algunes coses, em sento més bé que em manin. Perquè clar, em trec la responsabilitat clar. I diu, guaita, haig de fer això, doncs jo faig això, i no sí, m'atabalis, ja i ja m'ha d'allò. Mm-hmm. Però en general sóc mm-hmm. més mandona, sí, clar. Sí, vaig que
la teva bola.
Sí.
Bueno, tot això està molt bé perquè quan jugues, quan fas aquesta sèrie de jocs, perquè clar, un taller de risoteràpia, perquè ho sapigueu, dura una hora i mitja, o sigui... dona molt de sí en molts exercicis, molts jocs i exercicis. Llavors és molt curiós perquè et vas adonant de coses, vale? Et vas adonant que hi ha situacions en què tu, depèn de qui, em depèn de què, et sents d'una manera i em depèn de qui, em depèn de què, et sents d'una altra. Vale? Llavors això és el que volia dir també amb la programació neurolingüística, no? Que no som... O sigui, no és allò que diguis, oh, és que jo sempre sóc així. No...
No
sempre
això,
som
no
així.
Per això, que
però és
no...
que això ho fem, Enriqueta. Diem, jo sóc molt tímida. No, jo sóc tímida en certes situacions i ho reconec. Jo, per exemple, he sigut molt tímida a la meva vida i a vegades encara hi ha situacions que, evidentment, amb tot el treball personal que porto, evidentment, ara ja no és el que... No. Però jo m'havia etiquetat sempre de ser una persona molt tímida, no? O molt vergonyosa, digueu-li com vulgueu. I posar-nos etiquetes és el pitjor que podem fer. Perquè si jo dic, és que jo estic malalta, no. Dic, ara, o sigui, avui em trobo malament. És molt diferent que dir, jo estic malalta. Perquè si jo estic malalta, vol dir que avui estic malalta, demà estaré malalta, perquè un malalt no està d'avui per demà curat. El nostre subconscient, eh? En canvi, si tu dius, ostres, avui no em trobo gaire bé. Doncs, bueno, això vol dir que avui no et trobes bé, però demà pots trobar-te bé. Entens? És molt diferent. I també, fins i tot, és molt diferent dir... Com estàs? Estic molt bé. Amb una mica de mal de coll, per exemple. Avui a mi, jo, per exemple, m'he llevat amb mal de coll, vale? Bueno, però jo estic bé, jo em sento bé i estic contenta i tinc feina i m'agrada el que estic fent. Avui estic aquí i estic encantada perquè m'encanta estar aquí, ja ho sabeu, m'agrada la ràdio. Però sí, però tinc mal de coll. Sí, tinc mal de coll. I fixeu-vos, és molt diferent amb la frase avui estic bé i em fa una mica de mal de coll que dir avui estic bé però em fa mal el coll. Si jo canvio la i per un però, canvia molt. Perquè el però el que està fent és negar tot l'altre. O sigui, si jo dic estic molt bé però tinc mal de coll, aquest però m'està dient això que acabo de dir, ni us ho oculteu. Vale? Té mal de coll. En canvi, dic, estic bé i tinc una mica de mal de coll. Val? Això vol dir que estic bé i aquí hi ha una miqueta de mal de coll. Això què vol dir? Bueno, aquí hi ha una miqueta de mal de coll, però jo estic bé, la meva vida està bé. Sí? Vale? No és, és una cosa que sumo. Alí és sumar. Vale? Pomes i plàtanos, i pomes, i iogurts, i... Vale? I ho sumem. Vale? Però no ho... això m'agrada però no em menjo, no? És no, és negar, no? És dir, això sí però no. M'enteneu? Per tant, a l'hora de parlar és molt important. I me'n torno a la programació neurolingüística, no? Parlant de la risoteràpia, que és molt important adonar-nos en que també les etiquetes que ens posem ens marquen. No? I llavors, no, jo sóc la que sóc. I en feina sé qui sóc. Perquè tenim un conflicte existencial brutal, la majoria de persones d'aquest món. Perquè en aquest món hem vingut a aprendre i a donar. Hem vingut a aprendre qui som i a donar el que som. Per donar el que som, primer hem de saber qui som. Llavors, amb la risoteràpia, tornem al nen innocent, aquell nen que no ha buscat ser un model, com li han dit, que has de ser la nena guapa, polida, endreçada... No, sinó que tornes al nen petit innocent, sense judicis, i juguem, vale? I no ens fem grans i deixem de jugar, sinó que... hi ha una dita que ara, no sé com va, però, o sigui... no deixem de jugar quan ens fem grans, sinó que ens fem grans quan deixem de jugar. O sigui, als 16 anys, si deixes de jugar, ja t'has fet gran, ja has perdut l'essència. No s'hauria de deixar mai de jugar, mai. Mai, o sigui, és com... Jo dic, però és el més bonic del món jugar. Però no, perquè clar, no queda bé.
Quina vergonya.
Quina vergonya, ara. Què diran els altres? Això no queda bé, això ja no és de persona gran. Això.
Que infantil.
Que infantil. Eh? Que sí, Anna. I clar, no. Què has d'anar a fer, tu? No fos cas que encara em tillaran d'infantil. I pues, que em tillin d'infantil, de lo que vulguin, eh? Perquè és que m'importa, m'entra per aquí i em surt... Bueno, ara aquí m'hauria de trobar els cascos perquè m'entra per aquí i no em surt ni d'entra. Però és veritat. Els judicis, vivim en una societat on el jutge és... Bueno... sentència de muerte. Vull dir, tothom està aquí de jutge dient lo dels altres i dius, mira, saps què? Deixem de ser jutges i comencem a mirar-nos i a veure
qui
surt i qui som.
Això és el principal, perquè jutjar els altres ens costa molt poc i saber el qui som nosaltres ens costa molt.
Molt. I en un taller de risoteràpia el que es pretén és crear un espai lliure de tot judici. Tot està bé. L'únic que es demana és respecte a l'espai on estàs, és a dir, a la classe, a la sala, a l'aula, on sigui, on es fa el taller, i respecte als companys. I respecte a un mateix. Respecte a un mateix, què vol dir? Doncs, escolta, no tinc ganes de fer-ho, no ho faig. Em ve de gust fer-ho, ho faig. I si tu, Enriqueta, no vols fer aquest exercici, dius, no, Eugènia, aquest no el vull fer... Doncs no el facis. I jo, perquè sóc la no sé què... Mama, Enriqueta, fes-ho, que no sé què... Escolta, no. He que dir que no, respecteu-li. Perquè, en el fons, quan ja comences... Va, fes-ho, madona, que tu pots, que no sé què... És estar etiquetant aquella persona. De que tu pots, de que tu no sé què... Escolta, i si no té ganes de fer-ho, per què ho ha de fer? Enteneu? Llavors, aquí, en un taller de risoteràpia, per damunt de tot... Respecte, 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 respecte. Respecte a un, als altres i a l'espai. I quan fem això, sortim del judici. Perquè si tu no vols fer-ho, no, no passa res. No és, ni està bé ni està malament, no hi ha judici. I aquí és, bueno, per mi ja fonamental per començar un taller bé. Perquè si no ja no anem enlloc. Llavors, jo, clar, jo estic... des d'aquí faig una crida a que la gent s'apunti als tallers de Risso que faig. Mira, una de les coses beneficioses, entre altres coses, de cohesionar grups, de fer-te conscient de qui ets, de trobar la teva essència, una de les coses que és molt, molt, molt positiva és a nivell de la salut. Perquè quan comencem a riure, estem secretant endorfines. Les endorfines són unes substàncies que secretem i que tenen la mateixa funció, bueno, són com estan molt relacionades amb una sèrie de com es diu, de, ja ho diré cantant ara, de neurotransmissors, i el que fan és disminuir el dolor i pujar l'estat d'ànim. Per això les persones que fan esport normalment s'enganxen a fer esport, perquè justament secreten endorfines i al sentir-se més bé és com, ostres, vaig a fer esport perquè em vull sentir més bé. Llavors, els que anem a córrer cada dia és quasi bé perquè, com un vici, pel fet de dir, és que tinc ganes d'anar a córrer, perquè quan torno em sento més bé, no em fa mal res. Llavors, quan riem, estem secretant endorfines. I heu de pensar que només pel sol fet de fer així, és a dir, de riure, forçat, eh? Només que els llavis s'aixequin i pugin una mica aquí a les galtes, en el nostre subconscient hi ha un anclatge amb el secretant endorfines i ja estem secretant endorfines. Per tant, si heu d'anar pel carrer, tant per tant aneu amb un somriure a la cara, perquè esteu secretant endorfines. I encara que no t'ho creguis, perquè t'acaba de... jo què sé, se t'acaba de morir el gat. Però és igual, riu. Almenys faràs que estiguis més bé. Vale? Que arribis a casa i ja pots posar a plorar, doncs, bueno, plora i fes tot això. Però almenys quan vagis pel carrer, que no cal que tothom sàpiga que se mor el gat, bueno, i si no també, m'és igual, vull dir, si s'han d'entendre que se n'enterin, però si més no, et trobaràs molt més bé. I això, bueno, clar, què passa? Quina altra cosa, quin és el goig del jugar? El rebre i donar afecte. És una cosa que per supervivència necessitem. És una necessitat biològica. Donar afecte i rebre afecte. Això és una necessitat biològica.
Però si només en dons i no en reps, què?
Exacte.
Ah, amiga.
És una necessitat biològica. Però, mira, ara et diré un secret. Almenys jo m'ho miro així i ho he entès així. Quan tu dones, Josefina, sempre rebràs. Potser no d'aquella mateixa persona, però l'univers ja farà per manera que rebis. Sempre, sempre i quan, això ha de quedar molt clar, i m'apropo el micròfon perquè ho senti bé la gent, sempre i quan ho donguis des de l'amor, no des de l'ego. És a dir, no esperant res a canvi.
Exacte.
Sempre que donguis, sempre, que ho dones pel goig de donar-ho.
Però diuen que tot el bo i el dolent que dones sempre torna.
També, si ho vols mirar així, sí. Però és una llei universal. És a dir, si tu dones, d'una manera o altra rebràs. Que dius, estic aquí donant, d'una altra manera t'arribarà, però t'arribarà. Si ho dones, no esperant, eh? Que et doni. O sigui, no, ara et donaré tot això i a veure si l'univers em donarà. No, 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 això no, això no funciona així. Però si tu dius, ai, quina il·lusió, va, a veure, què li puc regalar, què d'això? I quan veus aquella cara de felicitat de la veïna perquè li has comprat no sé què, i dius, gràcies, i, però per què? Pues perquè me cuides el gato. I jo què sé, això em passa a mi, perquè tinc una veïna que em cuida el gat, i però no calia, dic, sí, i ara m'he quedat més a gust i més contenta que ningú. Doncs pues, allò no ho he donat esperant res més a canvi, ho he donat perquè em fa il·lusió regalar.
Mentidera.
Mentidera, per què?
Perquè li fa et cuida el gat.
Amb agraïment. Li dono molt agraïment. I tant. Perquè penso que aquella dona, si, bueno, que fa una cosa que no sé si m'ho faria molta altra gent. I per mi és, bueno, fantàstic. O sigui, tinc una tranquil·litat que jo me'n vaig de casa i sé que tinc una persona...
Que te'l cuida bé.
Que me'l cuida. Jo me'n vaig al cap de setmana i heu de pensar que el meu gat entra i surt a casa quan vol, perquè tinc la veïna allà. Jo dic, és que és un 10. Vull dir, bueno, a part de que tinc el teu fill, que també a vegades entra a casa seva, eh? Però vull dir que els veïns de la meva escala, jo si pogués els hi regalaria a tots una paletilla, tu, aquest Nadal, perquè li obren la porta, em truquen, escolta'm, que puja el teu gat, ven una passada. Doncs l'agraïment és fonamental. Cura tot, l'agraïment. Ho cura tot. I agraïment als altres i agraïment a un mateix, perquè també ens hem d'agrair i donar-nos gràcies a un mateix, que a vegades no ho fem. Perquè quan ens cuidem, quan sabem dir que no, quan ens permetem que ens estimin, quan... Doncs donar-nos gràcies i tant. I no ho fem. I són coses que, per exemple, quan acabes un taller de risoteràpia, veus, depèn després de quin exercici, que la gent s'abracen, ai, fent-se uns petons, perquè acaben de fer una cosa que els ha tocat, han arribat al cor, han arribat a l'emoció. No ha sigut allò, riure per riure, no, és que ha sigut perquè han arribat a sentir-ho. I dius, doneu-vos gràcies, quan acaben els exercicis, i dic, va, doneu-vos gràcies i busqueu una altra parella. Unes abraçades. I dius, bueno, és que sembla que hagin aquí, bueno, viscut mitja vida junts, i a vegades no es coneixen de res. Però acaben de connectar amb el seu nen petit de cada un, i han vist que tots dos tenen aquell nen petit, no?, a dintre. I això és meravellós. Bueno, jo ho trobo preciós. Preciós, preciós. Bé. Bueno, veiem si veniu al pròxim taller, eh?
Ens haurem de comptar al pròxim taller, a veure
sí,
si...
Sí, i tant, i tant.
A veure com funciona, a veure si ens fas riure molt.
Sí, no, jo no faig riure. Això sí que queda molt clar. I ho he dit i ho torno a dir. En un taller de risoteràpia es riu pel plaer de riure. Perquè et sorgeix del que estàs fent. No perquè hi ha una persona que et fa riure, perquè fa el pallasso. No. Sorgeix. És senzill, és així, eh? Vull dir, és com... És un aprenentatge. Sí, és anar allà i deixar.
Bueno, la vida és un aprenentatge.
Total.
Tota la vida.
Mira, els lleons, com aprenen els lleons? Els lleonets petits aprenen a lluitar quan són petits. Vale? I els veus allà jugant, i mentre estan jugant, estan aprenent el que faran després de grans en una lluita entre lleons. Per tant, com aprenen? Jugant. El ser humà és un mamífer igual que un lleó. Aprenem jugant. Per tant, el dia que deixem de jugar, deixem d'aprendre de la vida. Per això el joc és tan important. El joc, la creativitat, el sentir, això és fonamental. I això la risoteràpia t'ho aporta. I jo poso aquí tota la meva fe i el vot de confiança de que en un futur serà una eina molt útil per molta gent. I tinc l'esperança de que, bueno, que ja que m'hi he posat i que estic dedicant-m'hi, que això vagi de cara al futur.
Ajudar
a més.
Molta gent.
Sí. Sí, perquè amb nens petits poder no caldria, però la gent gran que hem deixat la d'això, sí, que hem deixat la nena petita o el nen petita allà fa no sé quants anys, sí. Sí, sí.
Doncs bé, esperem que...
Ara el gener en faig un, eh? Ho dic perquè de cara al gener hi haurà un taller...
Ja ens ho farà saber.
Sí, sí, sí.
I bueno, la gent també, perquè suposo que, aquestes coses ja corren, ja, a mi ja m'arriben.
A tu t'arriben, sí.
Moltes... Jo, com que no tinc ni WhatsApp ni totes aquestes coses...
Ja t'ho faré, ja t'ho diré quan me n'arribi algun.
Sí, sí.
I bueno... Si algú s'hi apunta i vol anar-hi, ja ho sap, i nosaltres pues, també.
Mm-hmm.
Només em queda dir-te que moltes gràcies per venir-nos a explicar.
Vosaltres, moltes gràcies per convidar-me.
I que tinguis molta sort amb la nova, amb aquestes noves etapes.
Teràpia.
Sí.
De
sí.
Noves teràpies.
Sí,
i,
esperem que sí.
I quasi bé que ho vam dir fins l'any que ve.
Sí, sí, ara espero perquè que ja em convideu ben aviat, eh?
Tornarem
també
a convidar l'any que ve, que ja està aquí a la cantonada.
No, ara el que maco seria que vinguéssiu a un taller, el de gener, i després quedéssim i parléssim.
De
veure com us heu sentit, què heu après, què us ha agradat, què no...
Ens t'agafem la paraula.
Va, vinga. Va, fantàstic. I l'Anna també, Anna, apunta't, sisplau.
Home, jo sóc de riure fàcil, eh?
Pues encara més raó. Vine a riure una estona, eh? Clar que sí, però a riure i a compartir-ho, perquè, clar, si ets fàcil, doncs, escolta, ensenyem a la gent que és fàcil riure.
Bé, amics,
molt bé.
Ho hem dit abans, estem al mes de desembre, arriba Nadal... i arriba Cap d'Any i Reis, i d'aquí 4 dies tornem a estar aquí amb vosaltres. Espero que us hagi agradat i que perdoneu el retard que haguem tingut aquesta nova temporada, però que tornem a ser aquí i que ens aneu escoltant. I
recordeu... No he fet falca publicitària, jo volia fer-ne.
Aprofiteu que quan acabi aquest programa empalmem amb un altre, que també tenim un altre grup, una altra parella, que ens explicaran moltes coses.
Puc fer?
Doncs fes-la.
Sí, va, vinga. Per Nadal sigues original i regala't un bon regal, truca'm a mi i us monto un taller de risoteràpia o, si no, una teràpia personal. El meu telèfon és el 636-61-55-32. Repeteixo, 636-61-55-32. Eugènia Figueres, per tots vosaltres. Petó, bon Nadal.
Ja ho sabeu, un massatge, l'Eugènia Figueres. Una teràpia de risoteràpia, l'Eugènia Figueres. I nosaltres acabem aquí amb
rient.
Vosaltres rient. No farem un taller de risoteràpia, però sí que marxem rient.
Si no, també podria haver.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Bon Nadal, adéu-siau i un bon Nadal.
I fins al pròxim. A tots, adéu-siau i bones festes.
By, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally. So hop in the sky, I think we're gonna